Amb la Fanny Vivar repassarem algunes de les estrenes que arriben a la cartellera aquest cap de setmana. Fanny, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs així és, farem un repàs de tot allò que ens espera aquest cap de setmana a les cartelleres. I si et sembla, començarem amb una pel·lícula d'acció que ja esperen els seguidors de Marvel, o no?
Hijo, nunca tengas piedad. Ellos son presas. Nosotros somos depredadores. Chicos, vuestra madre ha muerto.
Ha muerto porque tú la echaste.
Era débil, de mente enferma. Conoces mi negocio, ¿no? El poder está en la fuerza. Si muestras debilidad, les darás a nuestros enemigos una oportunidad. Dispara, dispara.
¡Corre!
Es débil como su madre. Dejadlo.
¿Qué pasó aquel día?
Miré a la muerte a la cara y por primera vez vi a mi verdadero yo.
Háblame de ese cazador.
Dicen que utiliza su conexión con los animales para rastrear a su presa. Y cuando entras en su lista, solo hay una forma de salir.
Somos seis y tú uno nada más.
Soy seis por ahora.
¿Por qué cazas?
Mi padre introduce el mal en el mundo. Yo lo saco.
¿Te crees que tienes honor? Eres igual que nuestro padre. Otro hombre más que caza en busca de un trofeo.
Somos asesinos.
¿No es lo que nos enseñó?
Kraven the Hunter, o Kraven el Caçador, és l'última, que no pas la més recent, pel·lícula de l'univers de malvats de Spider-Man, que ens ha deixat altres títols com Morbius o Madame Web. De què va, Fanny?
En aquest cas, com comentaves, pels fanàtics de Marvel i d'aquestes històries de superherois, en aquest cas, Kraven promet una història més fosca i salvatge, amb el vilà de Kraven, com comentem, com a protagonista. És una estrena ideal per a adolescents, els amants de l'acció. És una pel·lícula que s'havia d'estrenar a l'agost, però ha estat postposada fins ara. Es tracta, com comentàvem, una altra de les superpel·lícules que tenim de superherois de Marvel, realitzada per Sony, en aquesta ocasió al voltant d'un dels enemics més temibles de Spider-Man, que amb la particularitat de que d'aquest no n'hi ha ni rastre en tota la pel·lícula. Aaron Taylor-Johnson fa gala d'un físic envejable en la història que potser és el més destacat de la pel·lícula, podríem dir, de com el rus Sergei Kravinov vol demostrar que és el millor caçador del món. En ella també s'hi pot veure a Russell Crowe i a la guanyadora de l'Oscar Ariana DeBose. És la història de sobre com i per què doncs aquest, un dels més herois, els herois més vilans de Marvel, va arribar a ser-ho. Ell és un home a la complexa relació del qual amb el seu despietat pare, com hem pogut escoltar en el tràiler, el fan prendre un camí de venjança amb brutals conseqüències, motivant-lo a convertir-se no sols en el millor caçador del món, sinó també en un dels més temuts. Les crítiques són més aviat negatives que positives al voltant de la pel·lícula. Ja només quan es va anunciar la seva creació, molts seguidors es van mostrar molt escèptics, no?, amb aquesta adaptació, sobretot després del que havia passat amb el Moribus de Jared Leto. Les primeres imatges, les primeres informacions, així com hem comentat també el retard d'aquesta data d'estrena, doncs només anava generant cada vegada més comentaris negatius al seu voltant. I un cop vista, la situació no ha millorat pas, ja que la majoria de comentaris és que és una pel·lícula avorrida, que els efectes especials pels 150 milions de dòlars que han costat no són res del més destacable.
Sí, sí, jo fins i tot he llegit que podria ser la pitjor estrena de Sony Spider-Man Universe, quedant fins i tot per sota de Madame Web. Diuen les prediccions que els Estats Units són molt aficionats, que el primer cap de setmana d'estrena aconseguirà una recaptació d'entre 13 i 15 milions de dòlars, que és molt i molt baixa. I com tu deies, els que l'han vista ja, no parlem de prediccions, tampoc en parlen meravelles. Sí que destaquen l'acció i el gore, però diuen que falla en pràcticament tota la resta. Déu-n'hi-do.
Sí, sí, la veritat és que tot el que l'envolta, de moment, no pinta gaire bé.
I Russell Crowe és el pare, no?, malgrat aquest accent mig rus que sentíem.
Sí.
És ell.
Exacte. Sí, 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 i tant. Si haguéssim un poquet... En altres, perquè hem escoltat el tràiler, no?, però si el veieu, el veureu.
És ell.
Sí, 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 fa de pare.
Tenim una altra proposta, molt diferent.
Sí, canviem completament i ara escoltem el tràiler de Es el enemigo, la pel·lícula de Gila.
Mi padre decía que no había nada de lo que no pudiéramos reírnos.
¿Dónde llegaste?
Hasta que estalló la guerra.
¡Fascista!
Justo cuando peor me venía.
¡Vaya la madre, que se suban al camión!
Lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo, ni dónde, ni nada. No está bien organizada, no te avisan con tiempo de las cosas.
Socialistas, comunistas, ¿qué más da? Es lo mismo.
No, hombre, ¿cómo va a ser lo mismo?
Técnicamente el socialismo defiende
la
propiedad.
¿Qué es lo que está pasando aquí?
Creo que mi amigo Pedro y yo nos hemos apuntado mal a la guerra.
¡No pasará!
Vamos a salvar el mundo, vamos a ser héroes.
Y si te ocurra no volver vivo.
Enhorabuena, están a punto de entrar en la guerra. El primer grupo se quedará aquí.
Después nos vemos en el cuartel, ¿vale?
Como en la guerra, ¿eh? Mi padre llevaba razón. Vivir sin reírse, ¿vamos? Eso sí que es una faena. No se lo deseo ni a mi mejor enemigo.
¡Samantha es nuestra! ¡La hemos visto primero!
¡Un momentito!
Que me hago cargo que somos enemigos.
Pero que estarán ustedes también sin merendar. ¿Qué les parece si van ustedes y nosotros no miramos? Y luego el contrario.
Després de l'acostament al còmic Eugenio, a càrrec de David Trueba, amb Saben aquell, ara tenim aquest film dedicat a un altre humorista, Gila, en aquest cas.
Així és, com bé comentes, doncs, després d'aquest acostament, ara arriba aquest drama, comèdia, aquest biopic, no?, que ens situa als anys 30, en plena Guerra Civil Espanyola, que parla d'aquest doncs, popular humorista, Miguel Gila, que va provocar riallades en un dels escenaris més crus i violents i tristos i brutals i extrems del món, com més la guerra. Ens situa a Madrid de 1936, on un jove anomenat Miguel Gila, ell viu tranquil i feliç amb els seus avis, viu tranquil·lament, fins que l'esclat de la guerra l'obliga, al costat del seu amic Pedro, a acudir a la llista, a la lluita i a allistar-se. Allí Gila intentarà sobreviure a misèries, batalles, fins i tot a l'afusellament i a la presó, gràcies al seu humor, sempre. Per aquesta forma única d'interpretar el món que li envolta, doncs es convertirà en un dels còmics més populars d'Espanya i de Llatinoamèrica. En aquesta pel·lícula no és només una comèdia, sinó que el director Alexis Morante explica el pitjor moment de la seva vida, de Miguel Gila, no?, quan entre els anys 17 i 18, 17 i 20 anys, no?, va viure, com comentàvem, aquesta guerra civil. Com a membre de les joventuts socialistes, ell es va unir a la lluita, deixant enrere la llar dels seus avis, i en el conflicte doncs, va experimentar de tot. És un homenatge a aquesta pel·lícula també a l'empatia i a la generositat a través del riure, no?, del fer sentir bé a l'altre i d'acompanyar en els moments més difícils. En aquest cas, com hem comentat, el seu director demostra i s'acosta a la figura d'aquest còmic de Miguel Gila, que és una pel·lícula que és més dramàtica, no?, que humorística en aquesta ocasió per tot el que ell va viure, no? Al seu costat i qui està interpretat és Òscar Lasarte, que és el protagonista, i l'acompanyen Carlos Cuevas, Natalia de Molina, Valerde Calvo i Vicente Romero. En aquesta ocasió canviem completament de registre de Kraven the Hunter i també canviem completament de cara a les crítiques, que són molt més bones.
Si seguiu al peu de la lletra el que diu una Bíblia com és Fotogrames, diu que està recomanada per a guardians de la memòria històrica, de l'humor universalment espanyol, i sempre fa el millor i el pitjor. El millor, les aparicions de Romero i de Calvo. El pitjor, que la modèstia de la pel·lícula pot jugar a la seva contra.
I ara canviem completament de registre una altra vegada. Ens anem cap al terror amb La maledicció del Queen Mary.
Bienvenidos al mundialmente famoso Queen Mary. Aquí estamos muy acostumbrados a los cuentos.
¿Quieres ver el barco encantado?
¡Hola!
Lucas ha visto los secretos que se ocultan aquí abajo. Si te quedas aquí, no podrás salir.
Terror i Queen Mary, units, què en sabem?
Si sempre hem de destacar alguna pel·lícula de terror, sempre n'hi ha alguna a la cartellera. En aquesta ocasió és aquesta Maledicció del Queen Mary, una pel·lícula, com comentàvem, de terror, escrita i dirigida per Gary Shore, amb Alice Eve i Joel Fry. És un film francès de terror que explora les llegendes i misteris d'aquest famós transatlàntic del Queen Mary. Fa 10 anys, Gary Shore ja va dirigir Dràcula, la llegenda mai explicada, i el seu retorn s'ha fet esperar una miqueta. En aquesta pel·lícula, què hi ha? Doncs hi ha escenes de sang, també salts de seient, i qui busqui alguna cosa una mica més transcendent en el gènere del terror, potser no quedarà del tot satisfet. Ens situem una miqueta. Quan els fotògrafs Erin i Patrick, al costat del seu fill Lucas, s'embarquen en aquest transatlàntic del Queen Mary, considerat un dels llocs més embruixats del món, es començaran a desenvolupar una sèrie de terrorífics successos que entrellaçaran a la jove família amb el fosc passat del vaixell. La maledicció del Queen Mary és una pel·lícula curiosa, no? Com comentava, conté diverses escenes de suspens i de tensió. També compta amb alguna miqueta de gore, no?, per satisfer una mica més els fanàtics més sanguinaris d'aquest gènere. Però també és una pel·lícula, no?, que tracta de ser una mica més, no?, de combinar narratives que es duen a terme en diferents línies temporals, d'explicar-nos una història de relacions entre pares i fills i d'esdeveniments sobrenaturals que no té molt d'interès d'explicar de manera explícita. El resultat final, doncs, qui l'ha vist i qui l'ha comentada, doncs, no és del tot exitós, però bueno, tampoc manca de moments interessants.
Què hi diu la crítica? Doncs que qui busqui seqüències sanguinolentes, ensurts efectistes i cert aroma a sèrie B quedarà més que satisfet amb La maledicció del Queen Mary. Ara bé, qui busqui un mínim de transcendència dins el gènere del terror o una explotació digna d'aquesta llegenda que arrossega el transatlàntic, per contra, se sentirà molt decebut. El càsting també afegeixen que és un altre dels punts febles de la cinta, que cap dels intèrprets sembla acabar-se de creure el seu personatge i que la part més inquietant és una que fa referència al passat, en la qual els protagonistes porten màscares. Deixem el terror, però ens quedem així en suspens, no?
Exacte, i parlarem ara d'una pel·lícula francesa, Cuando cae el otoño.
Los primeros años con mi hija fueron maravillosos. Era una auténtica comunión. Fue después cuando empeoró.
¿Sabías que si me donas la casa en vida, evitaría pagar impuestos cuando mueras?
Pero ya te di el apartamento de París.
¿Y qué?
Es horrible decirlo, pero con los hijos siempre fracasamos.
Hola. ¿Se acabaron las tonterías?
Se acabaron.
¿Qué es lo que ha pasado?
Su hija nos llamó. Se sentía mal. Parece que comió algo tóxico.
Las setas.
Me llevo a Lucas.
Pero, ¿y las vacaciones conmigo?
Después de lo que pasó, ya no me fío de ti.
Fue un accidente.
Eres peligrosa. No puedo confiarte a mi hijo.
Lo que es horrible es que Valerie cree que yo he querido matarla.
Bueno, ella siempre te culpa de todo.
No debería culpabilizarse. Fue un accidente. No fue premeditado. ¿Verdad?
Me dolería tanto no volver a ver a Lucas.
Tu madre está triste porque no le dejas ver a su nieto.
¿Pero tú de qué vas? Ya conocemos su puto pasado, como el de tu madre.
Nunca fui la madre que quería ser.
Una banda sonora que acompanya molt i molt bé aquest thriller, oi, Fanny?
Exacte, aquest thriller de suspens, un drama dirigit per François Ozon. A Fotogrames el qualifica com a delirant i únic thriller rural. I de què ens parla? Doncs tenim a la Michelle, que és una àvia en plena forma en tots els aspectes. Ella viu una jubilació tranquil·la en un poblet francès, on també resideix Mary Cloud, la seva millor amiga. El dia de Tots Sants, la seva filla Valérie va veure-la amb la idea de deixar-li el seu net Lucas durant la setmana de vacances escolars. Però res ocorrerà com estava previst. En aquest cas, el director François Ozon trenca amb qualsevol expectativa del relat. De fet, ell ha fet al llarg de la seva trajectòria doncs, sempre tot allò que s'ha proposat, i aquesta no és una excepció. És una pel·lícula que va navegant entre l'imprevisible, perquè mai saps què passarà. Una pel·lícula que comença amb dues àvies buscant bolets al bosc per continuar amb un seguit de girs de guió inesperats que introdueixen una comèdia negra molt única en la que hi ha crims, també, però també hi ha dosis d'absurd. I com comentava, Fotogrames, què en diu? Diu que el millor és el seu guió i els actors i les actrius, que no són res obvis. I el pitjor és que es pot entendre com una pel·lícula més seriosa o més de broma, perquè navega doncs, va, entre aquests dos termes, no? Comentar que el Festival de Sant Sebastià estava nominada a millor pel·lícula i que també es van portar dos guardons, el Premi a millor actor de repartiment per a Pierre Lottin i també el Premi del jurat al millor guió.
És curiós, us ho expliquem perquè només heu sentit el suspens d'aquest thriller rural, però comença amb una escena on hi ha dues iaies collint bolets al bosc i continua amb tot un seguit de girs inesperats que aleshores sí ens introdueixen en una comèdia negra, absolutament única, perquè no hi ha crims, però sí que hi ha moltes dosis d'absurd i unes gotetes també de deliri entranyable. Fotogrames diu que el millor és el guió i un repartiment gens obvi, i el pitjor que te l'aprengui seriosament o en broma, perquè està justament en un terme mig. I, clar, som a les portes de Nadal i les produccions nadalenques i familiars comencen a envair la pantalla gran.
Sí, no podia faltar una d'aquestes produccions i escoltarem ara el tràiler de Nico més enllà de l'aurora boreal.
Sí! Nico? Uah! Que bé tornar-se aquí!
Aquestes festes...
Oh, guai! És l'esquadró volador!
El gran somni del Nico...
Seré el millor pilot júnior de la història!
Sí!
Per fi es farà realitat.
Nico, vigila!
Pareu ara mateix.
Dels creadors de les famoses pel·lícules del Nico.
Em dic Stella. Des de ben petitona que somio portar el trineu del Pare Noel.
A cada convocatòria només un ren es pot convertir en membre de l'esquadró.
Això és el més important de tot.
Jo!
No hi tens res a fer.
Ho aconseguiràs!
On és el trineu?
No hi és!
Sense el trineu, no hi ha Nadal.
Què?
No pot ser!
Acompanyeu el Nico...
Aquest trineu és nostre.
...en una missió inoblidable.
Demostra'm què ets capaç de fer.
Amb amics nous i els de sempre.
No pots perdre ni un minut.
Eh?
Vigileu!
Estàs bé?
Per nosaltres.
De fet, Fanny, el Nico ja el coneixem d'un parell de pel·lícules anteriors, oi?
Exacte, com comentes, aquesta és la seva tercera aventura. És un film d'animació, com comentàvem, que segueix les aventures de Nico, que és un ren, que s'embarca en un viatge per l'Àrtic. En aquesta tercera aventura, com comentava, què li passarà? Doncs aquest jove ren volador, ell somia amb unir-se, com hem escoltat, a l'equip del trineu de Santa Claus. Però aquest somni es complica quan apareix l'Estela, una talentosa ren que competeix amb ell pel mateix lloc de treball. Malgrat la rivalitat, ell se sent fascinat per ella i li mostra on s'amaga el trineu de Santa Claus, però la nit abans de Nadal ella el traeix i li roba aquest trineu. En Nico, però, va aprenent lliçons sobre l'amistat i el significat de treballar en equip. En aquesta aventura, doncs, també cal destacar molt les impressionants vistes i escenaris, no?, que es barregen en moments molt divertits. És una pel·lícula finlandesa, coproduïda entre Finlàndia, Alemanya, Dinamarca i Irlanda, molt entretinguda i, com comentàvem, perfecta pels més petits i ideal per gaudir en família.
Aquesta és la clau, que està pensada pels més petits. Diuen que és això, una pel·li entretinguda i de fàcil digestió pels més menuts de la família, que segurament es quedaran enlluernats. L'entusiasme, però, serà inversament proporcional segons la quantitat d'anys que tinguis. I aquest cap de setmana també, déu-n'hi-do, de les pel·lícules que parlen català, tenim un parell, oi?
Sí, ara parlem de Mariposas Negras.
Refugiado por el clima. Nos echa el clima de nuestro país. Los huracanes.
No puede pedir refugio por el clima. No existe algo así.
Claro que existe. Míreme.
Tus ritos no han servido para nada. Sigue sin llover. No llueve. Y nos roban los pozos.
Nos vamos. ¿Dónde estamos, mamá?
No han comido nada en todo el día.
¿A dónde vas?
Nosaltres tenim el tràiler en castellà, però també la trobareu en alguns cines doblada al català.
En aquesta ocasió parlem de Mariposas Negras, que està sota la... És una pel·lícula d'animació, sota la direcció de David Baute, però tot i ser d'animació també he volgut explicar-la una mica en aquestes estrenes d'avui per la història que explica al darrere, no? És una pel·lícula inspirada per dones reals que ens proposa un viatge des d'Àfrica, el Carib i Àsia cap a un incert futur per la humanitat. El canvi climàtic impacta en les vides de la Tanit, la Valèria i la Shaila, tres dones de punts molt diferents del planeta, però amb alguna cosa en comú, i és que les tres ho perden tot per l'efecte de l'escalfament global i es veuen obligades a migrar. La Valèria es veu obligada a volar des del Carib fins a França, la Tanit a abandonar el seu poble a Kènia, i la Shaila deixa enrere la seva família a l'Índia per servir a una família de rics a Dubai. És una pel·lícula d'animació molt bonica per explicar històries que són complicades.
Sí, està molt bé perquè posa cara i dona vida, posa història als migrants climàtics. I a banda de ser un testimoni cinematogràfic molt interessant, per cert, beneït per l'ACNUR, ens convida a reflexionar sobre el nostre impacte al món i les vides que transformem moltes vegades sense saber-ho. I l'última estrena és...
L'edat imminent.
Mi nombre es Natividad, del 1937.
Gracias. Que no te pase nada.
Pizzería Vela, porto una pizza.
Pero si ya cobro una mierda.
Y que volen contractar una empresa tocha. Y...
Que estic fora.
Ya he encontrado otra fábrica, ya veré.
Toma. Par de naranjas.
Una altra pel·lícula tendra i amb rerefons social.
En aquest cas ens parla de la vida del Bruno, de 18 anys, que es veu cada vegada més limitada per la creixent dependència de la seva àvia Natividad, que s'apropa a la norantena, l'única família que el jove ha conegut. Quan sorgeix l'oportunitat de portar-la a una residència geriàtrica, tots dos hauran de viure amb una decisió que no s'havien permès formular. Aquesta pel·lícula, nominada a millor director als premis, a millor nou director als Premis Gaudí, està realitzada pel col·lectiu Vigília, un grup d'alumnes sorgits de la Universitat Pompeu Fabra. És una agradable sorpresa en quant als temes també i el context del que es parla. Destaca amb molta sinceritat i també el seu protagonista, Miquel Mas Martínez. És un debut emocionant, una petita pel·lícula que aconsegueix, però, el que pretenia ser. El que pretenia ser, barreja tendresa, veritat, i posa el focus en les precarietats que travessen aquestes dues generacions tan allunyades en el temps.
Sí, sí, tothom elogia aquesta òpera prima de sis joves cineastes catalans perquè diuen és honesta i senzilla. Fanny, gràcies. Veurem cine aquest cap de setmana. Que vagi bé.
Igualment, bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45. Comencem aquest nou flash informatiu explicant-vos que Propagaria Penedès confia en que el projecte de l'eix transversal ferroviari acabi sent una realitat.
L'entitat Provegueria Penedès ha fet balanç aquesta setmana en un acte celebrat al restaurant Casanova de la feina feta l'any 2024. Una tasca que ha consistit a insistir a la Generalitat pel desplegament de la vegueria, animar les administracions i entitats del territori a tenir un organisme representatiu de la vegueria com a interlocutor amb la Generalitat i vetllar perquè s'avanci en el pla territorial del Penedès. En aquest últim àmbit, Provegueria Penedès ha posat especial atenció en el sistema ferroviari. L'entitat creu que el tercer fil que s'ha posat a la R4 per tot el Baix i el Penedès ha de ser una mesura provisional, ja que quan hi passin mercaderies a tot drap col·lapsarà del tot el transport de viatgers. La solució, consideren, és l'eix transversal ferroviari que en la primera fase que plantegen va de Lleida, Igualada, Martorell per empalmar a Castellbisbal cap a França per la línia de l'AVE. Us parlem ara d'una visita guiada aquest diumenge a la Torre Medieval de Moja. Aquest diumenge l'Ajuntament d'Olèrdola organitza una nova visita guiada a la Torre Medieval de Moja a les 12 del migdia. Documentada per primer cop l'any 981, la Torre de Moja fou un punt de defensa avançada del castell d'Olèrdola i ha sobreviscut a les vicissituds de la història. La visita permetrà conèixer les dues plantes de la torre i el terrat des d'on es gaudeixen d'unes vistes excepcionals del paisatge penedesenc. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a través del correu electrònic turisme@olerdola.cat. El 47è Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles arrencarà el 22 de desembre. Enguany, el Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles arriba a la seva 47a edició al Degà de la Comarca, però amb tota la força de sempre per fer reviure a grans i petits aquesta tradició tan nostra. L'escenari natural excepcional és sempre un dels grans atractius del Pessebre, on les figures reviuen i interactuen amb el públic, tot explicant una de les històries més antigues de la humanitat. Aquesta experiència per tota la família, adherida a la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, es representarà durant 6 dates amb diferents horaris i començant el 22 de desembre amb 3 passis a les 6, a 3 quarts de 7 i a 2 quarts de 8 del vespre. Els mateixos horaris que es repetiran el 25, 26, 28 i 29 de desembre i l'1 de gener. Totes les sessions tenen aforament limitat i la venda d'entrades es realitzarà a través del web pessebresvivents.cat. I acabarem explicant-vos que Santa Oliva neteja la llera del torrent. El municipi de Santa Oliva està duent a terme una actuació de millora al torrent que consisteix en la neteja i manteniment de la llera. L'Ajuntament, en coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua, ha contractat una empresa especialitzada per dur a terme la neteja d'un tram de 274 metres de la llera dels Cuts Fluvials. Aquest tram presenta diversos problemes, accés de vegetació arbustiva i arbres de poc diàmetre, espècies invasores com el canyar alòcton, arundodonax, i l'opuntia stricta, restes de canya, rizomes, cúmuls de troncs, branques i deixalles acumulades. L'objectiu d'aquesta intervenció és millorar l'estat ambiental i hidràulic de la zona, garantint una millor circulació de l'aigua i preservant l'entorn natural.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 5 minuts de 11:45. La vilafranquina Montse Ortiz, una de les dues diputades de l'Alt Penedès al Parlament català, serà la nostra convidada en l'entrevista final d'aquest divendres. Una conversa que anem a buscar a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera amb l'Eli Jiménez.
Avui tanquem programa, com bé dius, de la mà de la Montse Ortiz. Ella és diputada de Junts al Parlament de Catalunya. Montse, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia.
Estem encantats de tenir-te avui aquí al Penedès en xarxa, tenir el territori al Parlament. Fora micros, parlàvem d'aquesta representació de l'Alt Penedès al Parlament de Catalunya, de la teva mà i de la mà també de la Imma Ferret.
Exacte, sí, ara mateix al Parlament som dos diputades d'aquí a l'Alt Penedès, l'Imma Ferret, que està al grup parlamentari del Partit Socialista, i jo mateixa com a representant del grup parlamentari de Junts.
Això pel que fa a l'Alt Penedès, també hi ha representació del Baix Penedès, oi?
Exacte, també hi ha el Christian, que també és del grup socialista i que és regidor del Vendrell.
Va, una representació important que hi siguin les dues comarques del Parlament, perquè al final és la manera, no, de portar el Penedès més enllà i que es vegi a la resta de Catalunya i treballar pel territori.
Exacte. I també, perdona, m'he oblidat que del Baix Penedès també hi ha una diputada dels comuns. Mm-hmm. També. Vale? Aleshores, sí, la veritat és que nosaltres com a territori creiem que és molt important que el Penedès estigui representat i estigui ben representat, perquè les demandes territorials, si no, costa molt que arribin al Parlament. Per molt que hi hagin molts temes sectorials i que els diputats estiguem disposats a moure'ns pel territori, sí que és veritat que quan tu formes part d'un territori les demandes t'arriben molt més fàcils, a més, un mateix també es coneix les problemàtiques i les demandes o les necessitats que té el propi territori, per tant, és molt més fàcil que arribin, que la veu del Penedès tingui veu pròpia al Parlament i que puguin arribar, no, a solucionar-se d'alguna manera, o si més no, posar els temes sobre la taula, que això ja és molt important.
Al final, com bé dius, els que vivim al territori, al final som els que coneixem el territori, ja sigui des d'on sigui, no? En el vostre cas, des de la política, vosaltres que trepitgeu el Penedès, sou els que sabeu millor que ningú el que cal, el que fa falta i el que la gent demanda.
Exacte. Aquí el més important, independentment de que si som del territori o no, perquè jo, per exemple, soc de Vilafranca, la capital me la conec molt bé, però sí que és veritat que al final el territori va més enllà de la comarca i de la capital, i és molt important trepitjar territori, anar poble a poble, parlar amb els alcaldes, amb els capçalistes, amb les persones que al final conviuen a tots els pobles de la comarca, i arribar, no, als problemes que hi ha, perquè sí que és veritat que hi ha grans problemes que afecten a nivell de comarca, com pot ser la mobilitat, però després hi ha problemes molt més petits que també poden ser que també van relacionats amb la mobilitat, com pot ser la mobilitat dintre la comarca, no, que també és un altre problema. O sigui, que al final, si tu no vas a trepitjar el territori i no vas a escoltar a tota aquesta gent dels pobles, no, que també tenen problemes o que tenen demandes, és molt difícil que tot això t'arribi. Aleshores, sí que és important, no?, que el Penedès en si estigui ben representat, però també és molt important trepitjar territori.
Com són una mica a aquestes reunions? Després parlarem de mobilitat, perquè crec que és un dels temes estrella, no el podem deixar passar per alt, però parlaves, no, de la importància de moure's pel territori, d'anar municipi a municipi i veient quines són realment les demandes fora de la capital, com bé comentaves, no?
Al final, la voluntat, no, jo, per exemple, com a diputada, crec que la nostra obligació és anar a escoltar a tothom, sigui del color que sigui. Aleshores, al final, si nosaltres ens creiem que som diputats territorials i jo, per exemple, tinc l'objectiu i sóc molt pesada en que som del Penedès i que el Penedès va per davant de qualsevol altre interès, mm-hmm, tu et busques, evidentment tenim els alcaldes, no, que hi ha alcaldes del nostre espai al qual t'obren les portes i t'arriben les demandes directament, però després al final és posar-te a disposició de tothom, absolutament, siguin del nostre espai o no, i que les propostes i les demandes del territori acaben vehicular-se, no, amb els diputats, i que els diputats ho fem arribar al Parlament. És l'única manera i que nosaltres aconseguirem, no, que portar la veu del Penedès cap al Parlament i intentar treballar al màxim amb totes les demandes i necessitats. I això només es fa trepitjant territori i escoltant a tothom.
Montse, parlaves d'un tema fonamental, la mobilitat, ja no només la connexió de la nostra comarca amb la resta, sinó la connexió dins de la nostra comarca. Des de Junts heu treballat i treballeu i segurament continuareu treballant molt en aquesta línia.
Exacte. Nosaltres la legislatura passada ja vam començar, no, a treballar sobretot temes, ja no només els temes de la connexió de la capital de Vilafranca amb Barcelona o el mateix Sant Sadurní, que també vam estar treballant amb la capital amb Barcelona, no? Però també és veritat que hi ha molta necessitat de que els pobles estan mal connectats amb la capital. Què passa? Que hi ha molts busos intracomarcals que els horaris no corresponen. Si tu has d'anar a treballar o has d'anar a estudiar a Barcelona, no? I ets d'un poble, Sant Quintí de Mediona, per exemple, o Sant Pere de Riudebitlles, és igual qualsevol poble, clar, és molt difícil, no hi ha una connexió que et porti del teu poble a la capital de comarca i de la comarca a sigui treballar, sigui estudiar, sigui un centre sanitari, a on no necessitis. Aleshores, aquesta no hi ha aquesta connexió eficient ni útil, no? Però sí que és veritat que nosaltres la legislatura passada vam treballar en algunes accions parlamentàries que no es van poder resoldre perquè al final la legislatura es va acabar, però nosaltres seguirem insistint perquè és que creiem que és imprescindible aquesta mobilitat, ja sigui dintre la comarca com a fora, però sobretot també dintre la comarca, que a vegades ens n'oblidem, no? Que sempre estem pendents de que és veritat que la Rodalies és molt important, que nosaltres seguirem lluitant, però al final ara mateix Rodalies també la competència és de Madrid i podem ser molt pesats i molt insistents, però depèn de Renfe i la competència ara mateix encara no la tenim. Però a vegades ens n'oblidem d'això, no? de la connexió dintre els pobles. Jo que també crec que és molt important. Més enllà de que ja sé que els busos tampoc no funcionen, que a Vilafranca cada dia hi ha cues per agafar l'autobús que et connecta cap a Barcelona, aquí Sant Sadurní també passa, però jo crec que també hem d'insistir amb tota la connexió que hi ha dintre dels pobles, no? Perquè al final, si volem ser sostenibles per un costat, però per l'altre costat no tenim un transport públic, no? Que ens ho permeti, és que no és, per mi no és coherent. Aleshores, posem-nos a treballar, sentem-nos, intentem treballar-ho i fem un esforç entre tots perquè això funcioni. I ara mateix aquest és un problema que és que no funciona.
Sovint, com bé comentes, hi ha molts municipis que sembla que si no disposes de vehicle propi, la comunicació amb la resta es
impossible.
Fa molt difícil.
És molt difícil i per això nosaltres des de Junts sempre hem defensat, no, la importància de tenir un bon servei d'autobusos. Sabem que el problema ve de fa anys, sabem que ara mateix hi ha un problema amb la flota d'autobusos, que el servei és el que és, però al final, no, si hi ha voluntat política i nosaltres, per exemple, jo com a representant, no, del territori a la qual puc intentar lluitar per això i ho intentem posar sobre la taula, jo crec que això ja serà un gran pas per intentar canviar les coses, si més no, que la gent prengui consciència, no, que és molt complicat la mobilitat si no hi posem els mitjans, no? I jo crec que en aquest cas els mitjans és això, oferir un servei de bus que ja existeix, però estàs fer-lo coherent. Si cal introduir el bus a demanda, que el bus a demanda és tan fàcil com que no existeix tant un horari, sinó que simplement si tu necessites, estàs a un poble i necessites anar a una comarca, doncs el demanes, no, una hora en concret, és hora de l'autobús de torn que no hauria de passar, doncs et para a buscar i segueix, no, el recorregut. Aleshores, coses tan simples com aquestes, si ningú no les posa sobre la taula ni les valorem, doncs clar, costen d'arribar, no? Jo crec que des de nosaltres sempre hem intentat lluitar per aquests temes i aquesta legislatura ho seguirem fent.
Montse, en el Parlament estàs en diferents comissions, ara en parlarem d'elles. Deixa'm que comenci per la que ens toca als periodistes de més a prop, que és la de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Exacte, sí. Aquesta jo tinc la sort de formar part de la mesa, soc la vicepresidenta de la Comissió de Control de Mitjans Audiovisuals, i la veritat és que aquesta és una comissió molt interessant, no? Perquè cada un cop al mes tenim l'oportunitat, no, de fer preguntes tant al director de TV3 com al de Catalunya Ràdio, com a la presidenta de la corporació. Tenim l'oportunitat, no, de fer compareixences, de portar propostes. I la veritat és que és molt interessant perquè surten coses que, no, i necessitats que estan molt bé i, a més, que et donen aquest punt, no, de poder portar alguna idea, no? Alguna cosa diferent, no? Del que està fent a la tele. Per exemple, un tema que a nosaltres ens toca molt aquí al Penedès, que és el tema dels castells. Nosaltres, des de Junts, ja hem presentat preguntes, no? Directament, perquè és un tema que nosaltres no entenem com TV3 o Catalunya Ràdio, però sobretot TV3 en aquest cas, no tracta els castells com es mereixen, no? Nosaltres creiem que és una gran part important de la nostra cultura catalana i que la nostra televisió pública, per exemple, no ofereixi unes retransmissions de qualitat, no? Una mica cuidades i una mica amb carinyo, doncs no entenem, no? que no ho facin. Aleshores, nosaltres des de Junts apostarem, no? Perquè aquest tema, sobretot, intentem portar-lo bé, que tornin a recuperar l'interès que havien tingut anteriorment, perquè ara és veritat que la xarxa ho fa molt bé, però que la televisió pública creiem que nosaltres també haurem de lluitar perquè sigui així. Aleshores, formar part d'aquesta comissió et permet, doncs, intentar... No són coses segurament tan territorials, però t'obre un camí, no, a altres interessos que jo crec que també són molt interessants.
Una altra de les comissions de la que formes part és la Comissió d'Esports.
Exacte, sí. En aquesta soc la portaveu del grup parlamentari de Junts i és una conselleria totalment nova, pel que aquí tenim un camí per endavant molt gran. Ara mateix, evidentment, la conselleria encara no té ni estructura, no té pressupost, vull dir que s'està construint poc a poc, però sí que des de Junts nosaltres el que intentarem, no, és aportar totes les propostes i tot el model d'esport que nosaltres tenim, sobretot enfocat també al model d'esport català, no, i sobretot que hi hagi l'esport federat, que també es vegi representat l'esport escolar, no? I també aportar tots uns temes que són molt importants, com va ser el protocol de violències. Nosaltres des de Junts també hem presentat una proposta, perquè sí que és veritat que existeix un protocol de violències que es va aprovar des de la Generalitat exacta la legislatura passada, però sí que és veritat que costa molt que s'aterrin els clubs. Aleshores, una proposta com aquesta, per exemple, nosaltres ja l'hem abanderat, no? I després també hi haurà 40 altres temes, a nivell d'esports, com són les instal·lacions, aquí segurament a Sant Sadurní, bueno, en soc coneixedora que també passa, però altres municipis també, i és un problema a nivell de Catalunya, que són les infraestructures. Una, han quedat obsoletes, moltes són molt antigues, no són sostenibles, però és que a més són escasses. Aleshores, què passa? Que l'esport, la demanda que hi ha a nivell d'esports i d'entitats, no quadren, no ho suporten totes les infraestructures que actualment. Jo sé que aquí a Sant Sadurní també tenim aquest problema, però aquest problema és un problema global, no? A nivell de Catalunya, aleshores, també és un tema que s'haurà d'anar intentant tractar, intentar posar totes les eines que siguin necessàries, no? I que nosaltres puguem des del Parlament.
Ara comentaves una cosa superimportant, i és que s'ha fet una promoció de l'esport molt gran, posant en valor la importància de practicar esport, però el creixement de les infraestructures no ha anat de la mà.
No, exacte. Aquí què hem fet? Què s'ha fet? Jo crec que passa a nivell català, perquè l'altre dia també des de la Federació de Bàsquet ens explicaven que a Barcelona mateix han desaparegut com 40 clubs, d'un any a un altre, vull dir que són molts. Aleshores, quin és el problema? Que aquí hem promocionat l'esport, però sobretot l'esport federat o no professional, però sí que una mica per sobre de l'escolar, no? Perquè abans, antigament, es feien molts esports a les escoles i ara, bueno, ara hem promocionat tant l'esport de competició que els clubs són els que han agafat la força, que jo com a presidenta d'una entitat esportiva vull dir que és molt positiu, també. Però jo crec que no hem sabut diferenciar el que és l'esport escolar que es feien a les escoles i l'esport de base federat o una mica més per sobre de l'escolar que es fan a les entitats. Què passa? Que hem deixat créixer tant a totes les entitats i no els hem posat cap límit que les infraestructures no han acompanyat. Aleshores, es queden saturades perquè és que les entitats han crescut tant i les infraestructures no han crescut gens, al contrari, han anat enrere. Aleshores, és evident el problema, no? Si tens més equips que volen jugar però les infraestructures són les mateixes, és evident que aquí hi ha un problema de base. I és, o creixen amb infraestructures, cosa que ja sabem que és molt complicat perquè al final és un projecte i duren uns anys, o bé limites el creixement, o bé retornem a un model, no, de que els centres escolars tornin a ser un lloc on es facin esports com es feien anteriorment.
Comentaves que òbviament, que presideixes una de les entitats esportives de Vilafranca, el Club Rítmic de Vilafranca, per tant, coneixes bé el territori esportiu, coneixes bé les infraestructures que tenim, i posava sobre la taula un fet, jo crec que importantíssim, que és aquest potser retornar a tenir una part d'aquest esport que sigui esport escolar i que realment es pugui practicar a les escoles. No?
Exacte. Jo també estic molt vinculada aquí al Club de Rítmica Sant Sadurní. I aleshores sí que és veritat que nosaltres a nivell de la comarca ens coneixem molt bé, no?, les necessitats, quines són les infraestructures i què és el que necessita l'esport, no?, per una mica intentar que no passi, no? El que està passant ara, que és que les infraestructures estan saturades i és que no poden assumir tot el nivell d'esport que s'està fent. I en un nivell de comarca, parlo de tot Catalunya, però si vols votarem aquí al Penedès. Aleshores, clar, antigament, jo segurament la rítmica no passava tant, però sí que és veritat que algunes escoles en feien i després eren les entitats, no, qui agafaven el relleu. Però ara què passa? Que hi ha molts esportistes que ja no passen per l'escola. Aleshores, tots els centres, o sigui, a les 5 de la tarda tanquen les escoles i han deixat de fer aquella funció que feien abans els extraescolars, no? Que els nens o les nenes es quedaven a fer a l'esport que sigui i després s'anaven cap a casa. Aleshores, clar, totes aquestes instal·lacions han quedat buides o bé les han agafat les pròpies entitats esportives, que moltes és el que fan, no? Que agafen el que és el servei i el donen a les mateixes escoles, o si no, són les pròpies pavellons municipals que han d'assumir tota l'activitat esportiva. Clar, i al final no ens n'oblidem. Els pavellons són municipals, i els pavellons municipals és perquè qualsevol persona del poble pugui anar allà a fer una activitat esportiva, i ara això és impossible. O formes part d'una entitat, o no pots accedir-hi, aleshores. Jo crec que aquí hem d'intentar canviar una mica les dinàmiques, no? Intentar utilitzar totes les infraestructures que actualment, si se n'ha de fer de noves, com jo crec que aquí passaria Sant Sadurní, que jo crec que la necessitat és evident, perquè és que hem quedat totalment obsoletes, o si no, hem de limitar l'activitat esportiva, perquè és que és impossible. Al final, nosaltres si ho comparem, ostres, hi ha una escola de música, no?, pública, hi ha llista d'espera, hi ha 50 places, i aquestes 50 places no passen. Amb l'esport no passa. L'esport tu pots tenir des de 50 a 100 places. És un problema, perquè al final l'espai és el mateix que és. O fem-ho responsable, limitem, que ja sé que queda molt malament, però és que no es pot, o sigui, o tu fas un esforç per augmentar les teves infraestructures i dotar de més espais a totes les activitats esportives, o hem de posar un límit.
Que important, Montse, el que comentes. Una altra de les comissions, i canviem radicalment, territori i habitatge. Habitatge sí. És un altre tema,
una altra
caixa de Pandora,
Sí, jo sobretot a la territori porto justament els temes de mobilitat, però sí que és veritat que ara amb el nou govern, no?, han dividit sobretot el que és territori i habitatge, i la veritat és que el tema de l'habitatge és un dels grans temes que jo crec que també serà en aquesta legislatura juntament amb la mobilitat, i és que és evident que la necessitat que tenim d'habitatge, crec que ho sabem tots, no?, que jo, si vols, parlo de la comarca, perquè al final la comarca és un exemple del que passa pràcticament a tot Catalunya, i és que l'accés a l'habitatge, ja sigui de lloguer o de compra, és que sí, o és inaccessible o bé l'oferta és la que hi ha. Aleshores, aquí tenim un greu problema. Aquí segurament, aquí l'Alt Penedès, el Baix Penedès, potser sí que el tenen. El tema de l'ús turístic no és un problema tan cabdal com pot ser a la Costa Brava o segurament al Baix Penedès, no? Però igualment aquí és evident que falta habitatge. I el que no podem permetre, no, és que la gent no pugui accedir a l'habitatge per un tema de cost o per un tema de falta d'habitatge. Aleshores, jo crec que serà un dels temes cabdals. Per molt que és veritat que el president Illa ha anunciat, no, la construcció de moltes viviendes i que hi ha un projecte que volen treballar-ho, veurem com acaba, perquè al final tot això és llarg. Vull dir, és un projecte llarg, i de moment tampoc no ens hem mogut d'aquí. Porten 100 dies o més de 100 dies governant, i que no és una cosa que sigui com d'avui per demà. Vull dir que aquest tema jo crec que encara ens falta per treballar-hi.
És un camí molt llarg i estem, malauradament, molt enrere. Comissió de Polítiques de Joventut, una altra...
aquesta és una mica transversal, perquè jo crec que ens pot afectar des de l'habitatge, també, que parlàvem ara, des dels estudis universitaris, des de les oportunitats laborals, des de també els problemes de mobilitat, des dels problemes de l'esport. Al final és una comissió molt transversal, molt enfocada als joves, perquè es va crear aquesta comissió per això, no? Perquè al final els joves tenen unes necessitats molt diferents a les que tenen segurament qualsevol persona d'una altra edat. D'infància també n'hi ha una altra, perquè és veritat que els infants tenen una altra necessitat, no? Però jo crec que la dels joves és molt important, perquè al final estàs en una etapa de la vida que has de decidir tantes coses i tens tants reptes per endavant, no?, que hi ha moltes coses que queden com penjades, no?, perquè no és el mateix l'habitatge o l'accés a l'habitatge que pot tenir una persona de 40-50 anys que una persona jove que ha d'estudiar, no?, i que s'ha de desplaçar de casa seva i necessita una... Aleshores, està molt bé, no?, que des d'allà al Parlament puguem treballar polítiques en concret, no?, pels joves, i intentar fer-ho de la millor manera, poder-los escoltar, perquè poden venir a comparèixer des de qualsevol entitat, a qualsevol persona, no?, que vulgui ser escoltada, i des d'allà intentar treballar amb les demandes, perquè al final els joves són el futur del nostre país. I si no els escoltem i no els cuidem i no intentem ajudar-los a superar tots els reptes que tenen durant aquest període de vida, que tots hi hem passat, o hi passarem, crec que això, no, pot dir moltes coses de com serà el futur de Catalunya. Aleshores, és molt important, no? Crec que donar-los l'oportunitat, intentar-los ajudar amb els reptes i les oportunitats que els hi puguem donar.
Montse, acabo amb una última, perquè en els darrers anys es parla moltíssim del desencís amb la política, de l'alta abstenció en les últimes, si tirem enrere, cada vegada hi ha més abstenció. No sé com ho vius i què hi podem fer, perquè al final cada vegada això va més.
Jo crec que aquí hi ha hagut un problema de desencís. Diguem-hi que el moviment independentista, no?, va portar a il·lusionar a moltíssima gent, que al final ja sabem, no?, com va acabar. però jo crec que hem d'intentar recuperar, no?, tota aquesta gent desincisada per aquest moviment, no?, que intentar recuperar aquesta il·lusió, que ja sabem que és un projecte que tenim a llarg termini, però que hem de començar a treballar, no?, si nosaltres com a Junts ens creiem, no?, que al final necessitem que Catalunya, no?, aconsegueixi la seva plenitud nacional i, per tant, no ens oblidem d'aquest objectiu. Sí que és veritat que Catalunya té altres necessitats també en paral·lel, no?, però hem d'intentar recuperar tota aquesta il·lusió d'aquesta gent, que és veritat, no?, que s'ha sentit desencisada, no vull dir enganyada, perquè jo crec que no, no?, però al final es va intentar, però ens han parat des de la justícia i des de qualsevol institució, perquè fins i tot nosaltres tenim dos diputats a l'exili, o sigui que al final la normalitat democràtica encara no existeix i no ens cansarem de repetir-ho ni denunciar-ho. Hi ha aquest motiu, i després hi ha un altre motiu que jo crec que és molt important i que és en gran part segurament culpa del sistema i dels polítics, i és que jo crec que la gent se sent lluny, no?, del que és les institucions polítiques, dels polítics. Jo crec que aquí és una feina de tots, no?, i sobretot nostra, segurament com a representants del poble, intentar acostar-nos amb aquesta gent. No? És una mica la idea que et deia abans de fer territori. Al final, fer territori no només suposa anar a escoltar els alcaldes o els polítics, no, suposa anar a escoltar la gent dels pobles, perquè al final la gent no té cap connexió amb les institucions. No? Ostres, et diuen, no, sí, estàs allà al Parlament, a la Generalitat, és igual, qualsevol institució, però et veuen com molt lluny, aleshores no. Jo crec que la gràcia és que et puguin tocar, que et puguin tocar en el bon sentit, eh? Vull dir, que et puguin parlar de tu a tu, que no et vegin com una persona que estàs molt allunyada de la vida real, no. Nosaltres també som persones, no? I que al final el que hem de fer és vehicular totes les preocupacions o demandes o necessitats que puguin tenir, o simplement escoltar-los, perquè al final la gent el que vol és ser escoltada. Aleshores, jo crec que hi ha aquestes dos problemàtiques, no? Una, nosaltres hem perdut segurament tota aquesta il·lusió d'aquesta gent, no?, que el 2017 la teníem amb moltes ganes i amb moltes ganes de tirar endavant un país, cosa que no oblidarem i seguirem fent, perquè nosaltres, ja et dic, vivim el que vivim i democràticament sabem que encara no vivim en un període de normalitat, i després crec que tenim una gran feina a totes les institucions i els polítics per acostar-nos a la gent i simplement dir-los que som útils, que al final es pensen que anem allà a cobrar, no?, i ja està, i no, i que som útils, que al final els hi podem solucionar coses, si hi ha sempre voluntat política.
Quin plaer, Montse, tenir-te avui amb nosaltres conversant aquesta estoneta, tancant programa amb tu, parlant de trepitjar territori, de que la política trepitgi el territori per arribar a la Generalitat del Parlament. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana, tornem dilluns.